pel mig, no molt en un racó, bastard, bastard.
Hi ha un forat on sempre entra?
Sí, el que és a la xarxa, la continuació de la xarxa amb el pal. Aquell angle sí. És molt difícil d'arribar. I també et diré una cosa.
A dalt a la dreta o a dalt a l'esquerra?
No, als laterals.
Als laterals.
El pal, no el travesser. Els pals, aquell lateral de la xarxa, allà normalment no arriben. I te'n diré un altre. El porter, sempre per tirar-se, sempre ha de, doncs, com flexionar una mica les cames per després volar amb un cantó o amb un altre. Per tant, la part superior de la porteria, doncs també és molt difícil que el porter te la pugui parar, però clar...
Has de tenir bon peu, Tots
parlant de l'escaire.
Per
l'esquadra fuerte, Cañardo per l'esquadra. És imparable Cañardo per l'esquadra.
Clar, si t'hi va a l'esquadra, sí, però pot anar al cinquè amfiteatre.
Ja també pugui, que has de tenir bon peu, i que Ramos em va fotre una mart.
Soc jo. Si tirés jo, et diria, home, compte.
Escolta, no, però hi ha una cosa importantíssima aquí. És veritat que els porters aquells que es belluguen molt, saps, per distreure... Per distreure... que va xutar el penal. Sí. Aquell sempre li fan el gol.
Sí, hi ha una petita diferència. O és que va
perquè es belluga. Mira, el porter es belluga d'una banda. Ara em desesperaré.
Com un porter
de... ruc de quatre potes.
De futbolí. No sé si recorda, la final de la Champions... És una mica així. La final de la Champions del 2005, no sé si això va passar perquè el Milan ja arribava molt grogui, però aquella final el Milan guanya 3-0 al descans, el Liverpool empata a 3, força la pròrroga, arriben els llançaments de penals, el porter del Liverpool era el polonès Dudek, que després va fitxar pel Madrid, i heu de a la gent que no estigui ara, no pugui veure o no ho recordi, que busqui a YouTube la final i que miri com Dudek, el porter polonès, mirava de distreure i ballar com una aranya per distreure a Shevchenko, als Pirlos i companyia, i va acabar fent, parant dos penals
arribava molt tocat al Milan.
Els para o no els para?
Hi ha dos penals que els para. Sí, sí.
Si balles, pares...
I d'això el Liverpool té... una patent, perquè l'any 84 també la final de la Champions va ser, de la Copa d'Europa, va ser Roma-Liverpool, al camp de la Roma, i Bruce Grobbelaar. Grobbelaar va fer el diferent, feia el borratxo.
És que jo crec, sí. Fins i tot aquí...
Explica'm tècniques de distracció de porter a jugador.
Jo què sé, tio, això li hauria d'explicar a algun porter.
No, però
que feia això el Bruce Grobbelaar, que feia veure que estava a trompa, i llavors el borratxo, l'entrenador sabia on tirar, el Pinto, li deien
a Martí,
l'any del triple,
Martí.
El Barcelona elimina el Mallorca gràcies a un penal que atura Pinto dient-li xuta-me-la per allí, li marca
Martí,
allò, que el tio li tira per allà i l'atura.
Amb el Raül Llimós van fer un rap d'aquella aturada de Pinto, que encara em sembla que està al YouTube.
Us en recordeu? Sí. Us en recordeu, penal que va tirar Koeman?
Hi ha una altra tàctica.
És aquí Badú. Sí. Que es va posar com molt a prop d'un pal, sí. Molt a prop d'un pal, i va deixar tota la porteria.
Hòstia.
Com tota la porteria lliure. Bueno.
Clar, això...
Has de fer quelcom.
Ara, si ets valent, li tires on està el porter, eh?
Clar, sí.
Tot i deixar-te tota la porteria.
Clar, dius, no, hi havia cap allà. Una tàctica que feien molt els porters, però ja els coneixen, els davanters, i era fer veure que no havien calculat bé, i no feia com Isaac Ibadú, que es col·locava un pal, sinó que es col·locava potser dos pams cap a una banda. Volguem dir, a veure si cola, el jugador veu més espai a la meva esquerra i me llença per allà, i jo ja ho sé i vaig cap allà. Però això ja els jugadors ho comencen a conèixer i passen olímpicament d'on es col·loca el porter. Ells van a la seva idea.
I també hi ha una altra tècnica.
Me voy a tirar a la izquierda. Dir-li al
davanter.
Sí, el davanter ja dubta en aquell moment. No. M'ho estarien de veritat.
Però això ha funcionat mai.
Sí.
El porter dient-li al jugador, me voy a tirar a la izquierda, Lluís, això no funciona. Però això
funciona.
Que faràs al revés, home.
Bueno, o fas dubtar, has de fer quelcom. És veritat que si quedes parat com un pal, pues, bueno, facilites molt la labor de l'atacant. Fixa't els del Celta, que van anar allà al punt de penal i van començar a trepitjar el punt de penal.
Això.
Has de fer quelcom, perquè el normal... no sé el tant percent, és que el penal sigui gol, el més normal, no? Però...
Bueno, canviem d'història, avui parlarem de moltes coses, parlarem del Big Data, parlarem Nàpols, parlarem
d'Mbappé,
moltes coses, però abans hem de resoldre una qüestió que va quedar penjada la setmana passada.
Sí, és l'enquesta que vam fer al Versió RAC1, un cop vam conèixer la trista notícia de la mort de Joan Casals, el mític i entranyable i maquíssim Avi Barça. Aquest dissabte, per cert, centenars de persones van donar l'últim adeu a Joan Casals, a l'avi del Barça. Una d'elles, com no podia ser d'una altra manera, és una de les persones que vam proposar juntament amb Marcelí Virgili per ser el nou avi del Barça. És el Joan Poquí.
Què tal?
Joan, tu vas ser en aquest acte que es va celebrar a la sala polivalent de Guardiola de Berguedà.
Vaig anar dissabte.
Qui va assistir del club i com va ser aquest acte d'homenatge?
El club va ser multitudinari, molt emotiu, i Joan Casals i la família de Joan Casals van rebre l'estima i el respecte de tant d'una bona representació del club del Futbol Club Barcelona com del món de les penyes, com de la població de Guardiola de Berguedà, perquè hi havia gran quantitat de veïns del poble. Del Barcelona hi va anar Elena Fort, la vicepresidenta institucional, sí? I van anar futbolistes com Asensi, Mora Zubiri, Torito Zubiri, Asensi, que és president de l'agrupació Barça Jugadors, sí, el Pere Valentí Mora, el Torito Zubiri, el Paco Gómez, que és un, que és un exjugador del Barcelona categories inferiors, que ara és coordinador dels veterans. És a dir, va haver una bona representació i moltíssima representació del món de les penyes, que és on,
claro,
que on el Joan Casals es movia.
Ell movia com s'hi troba tot això? I com ho viu aquesta figura?
Bé, ell ho ha explicat molts cops. De fet, l'alcalde de Guardiola de Berguedà va prendre la paraula en el, i ho va explicar, que la Bibarça, el senyor Joan, el senyor Casals, explicava que ell l'any 84, ell sempre anava al camp del Barça, però era soci del Barcelona, va anar al Gamper de l'estiu del 84, per cert, el Barcelona va guanyar 9-1, que ho sapigueu. Guanyant, fotent-li 9 gols al Loco Gatti, porter del Boca Juniors, que després va estar en el programa aquell diabòlic i putrefacte del Punta Pelota, allà, insultant i catxones a les albars. Doncs mira, li van cascar 9 en aquest Gamper, en el qual l'avi Joan va estar per primera vegada ataviat amb una, vestit amb una barretina, amb una samarreta, podríem anomenar vintage, del Barcelona, sí, i amb la barba blanca. La gent va començar a donar-li fotos, li va agradar, es va trobar a gust fent fotografies amb tothom, i el Barcelona, el club, al cap d'uns anys va decidir convertir-lo en la icona, en la imatge de la Barcelona.
Que això és un dibuix que va fer el Castanys a la revista Xut fa molts anys.
L'any 24, 1924.
Però no és ben bé així, perquè jo hi he descobert, mira, tots els xuts de l'any 24, i no surt. Surt un avi, però no és l'avi del Barça encara. Triga una mica més.
Bueno, ara no vinguis aquí a...
I, home, ell sap més, segur. No, si
deixeu-me dir una cosa. I quan el Barça guanyava, l'avi s'inflava. I quan el Barça perdia, l'avi del Barça es quedava escanyolit i cada vegada més prim.
Sí, veus, aquesta és una bona història.
Això és una cosa que...
És una bona història, us he de dir que és una història que val la pena saber. És cultura d'aquest país també, iconografia d'aquest país, però malauradament ja és el passat, hem de mirar de cara al futur. Dijous passat vam fer una votació a la pregunta qui hauria de ser el nou avi del Barça.
No estic conforme.
L'audiència va respondre així.
No.
32,8% a favor de Joan Poquí i 62,2% a favor del senyor Marcelí.
La saviesa que té.
Bravo, avi.
Sí, senyor Marcelí.
Senyor Marcelí, en aquest moment s'obre la porta de l'estudi, entren unes pubilles amb un lot de botifarres i una barretina
i unes samarretes molt estratègiques.
Exacte.
Que són molt guapes.
No, escolti, jo
estic,
va.
No, estic,
aquí, Estic la mujer.
No, però una samarreta estratègica va, amb una senyoreta queda bé. Bueno, no, total. No,
a veure, jo li he de dir que vostè va ser informat, ha sigut informat d'aquest resultat, però la notícia que a partir d'avui hem de gestionar és que vostè ha declinat aquest honor. Lamentable.
Què dius?
Ets una vieja asquerosa con las tetas que li toquen al terra i vas ratllant el terra amb els mugrons perquè amb el fred se't posen com escàrpies. Que ets un jabalí albino. Vella asquerosa. Te faré moció censura al Gant Negre i quedaràs destituït per ser la vergonya de Catalunya.
És lamentable aquesta postura que
vostè ha fet. Demano, per favor.
A veure, què demana?
Demano.
Què vol dir?
Per favor.
A veure.
Demano que se m'escolti. Per favor, que se m'escolti un moment.
Jo estic predispuesto.
No, espera.
La Cucabarça.
No, hombre, no. A veure, jo, senyor Poquí.
Digui'm.
Aquest dematí, com cada dilluns, he assistit a la sessió d'espiritisme que faig cada dilluns amb un mèdium bo.
Si pot evitar explicar-ho amb aquesta normalitat, li agrairem, perquè fa de mal, veure això.
Molt normal. Hem demanat que s'apareguessin els esperits dels barcelonistes i ha sortit perquè ve qui ve, això no pots triar-ho, i ha vingut Joan Dorruela i Morales, que vostè va ser el primer porter.
Això en plena sessió, correcte, ha vingut?
Sí. Ha vingut. Ha vingut. S'ha posat dins del mèdium.
Sí, efectivament. També hi eres, no, Sebastià?
Jo l'he portat al mèdium.
Ah, l'has portat tu, sí, va, va.
Soy Urruela, ja ho he dit. Sí.
I també he dit que hi ha muchos portocircuitos.
Hi ha muchos portocircuitos. Total, i que van fer lloc, el primer partit ell va fer de porter.
Que eren 10,
només. El pelòdrom, sí, que va ser un catàstrofe. La policia va perdre una 0. Una 0, exacte, no passa res. Total, que he dit, jo li he preguntat, dic, miri, hi ha aquest problema, m'han triat a mi, jo ja no tinc les cames bones, jo ja no tinc edat d'anar pels puestos, jo vull ser a casa mirant el partit, vostè que va al camp i per l'espai, i va allà on sigui.
No,
esperi's un moment.
Perquè hi ha una...
Hem d'arribar a un punt de consens.
No,
un punt de...
però hi ha una venerabilitat que jo no tinc.
Per favor! Demano!
Vol explicar quin és el punt de consens, per favor? Demano, per favor.
El jugador, Urruela, fundador! Què vol dir? Demanat un punt, jo li he demanat un punt de consens i m'ha dit, tinc la solució per
a veure,
tots dos.
Quina és la solució? Quina és la solució?
A veure,
la solució, la solució és...
Com a home d'edat...
Sí?
Jo em quedaré a casa, perquè fa molt de fred, i seré el besavi del Barça mentre el senyor Joan Foquí anirà per tot arreu sent l'avi del Barça.
No! No.
Bravo! Sí, bravo!
Sí, sí. Jo crec...
Per favor!
Jo crec, això ho ha dit el senyor Urruela i Morales.
A mi se m'ha aparegut Gamper.
Ah, ep.
A mi se m'ha aparegut.
També estaves a la sessió?
Ah, no, una altra sessió.
Ah, una altra.
M'han dit.
Dos llocs diferents.
És una locura.
Hòstia, intentaran
fer
una pinça, m'ha dit. El senyor Gamper ja m'ha advertit.
Sí.
Però m'ha dit... Quan el senyor Valentí Castanys va dibuixar, va crear el personatge, ho va fer
pensant
ja inspirat en la figura que havia de venir, que era el senyor Joan Casals. Per tant, considerem que és irrepetible. I per tant ja quedarà a la memòria col·lectiva el senyor Joan Casals.
Per tant, m'esteu dient que
estem conformes.
No hi haurà relleu de l'avi del Barça.
No, perquè
el recordarem
ja el
sempre.
El recordarem amb la figura
del Barça. L'avi del Barça era Joan Casals.
Sí. Oh. Estem, miri,
ja està, veu?
Estem consens?
Correcte.
Bravo! Consens. Bravo!
Consens, deixeu-me dir que els exonera a vosaltres dos de fer res, eh?
Sí.
Com?
Un consens que us deixa a casa cada cap de setmana.
No,
oh, i tant,
no,
i tant, és així.
Al contrari.
Molt bon consens, però cap dels dos fa res.
No.
Bueno, avui ens hem fet una pregunta que alguns mitjans...
Atenció al que proposa el Gerard, perdona, eh? El Gerard Jiménez...
Amb el sacrifici que fem...
Home, per favor.
Sacrifici.
A veure, què proposa?
Després d'això que hem dit de l'avi del Barça, que és irrepetible i ja no n'hi haurà un altre, el Gerard diu... La Choni del Barça, és el que toca.
Oh, la bona. No sé si el soci conservador està preparat per la Choni del Barça, eh? Ja ho estudiarem. Dic avui, Edgar, anem
Jordi,
a reflexionar.
Si el Jordi Pujol va recitar la cançó de...
Sí,
sí, dels Catarres. Dels Catarres.
Dels Catarres.
Sí, sí, sí. Bueno, dic, avui ens reproduïm una pregunta que quan l'ha vist molta gent als mitjans s'ha indignat una mica, però sí. Allà que anem.
Però hi ha de tots els gustos, perquè hi ha gent que sí que hi creu. I és si... A-Liga, i ho dic en castellà perquè és la mítica, A-Liga, malgrat les distàncies, un combinat que sempre ajunta punxada blanca amb victòria blaurana, automàticament, no sé per què, però ens fa sentir que hi ha esperança. Home. Ara mateix la diferència que hi ha entre Barça i Madrid és de 8 punts. Hem passat d'un univers a un món, però
segueix
sent un món.
I hem d'anar al Bernabéu.
Ole!
Ojo.
Tot plegat...
Com s'entenen els dos avis del Barça.
I el Wanda.
I el Wanda.
Estan a 8...
I a Sant Mamés.
I a Sant Mamés.
A tots els camps difícils. A tots els camps difícils. Vist el que hem vist, sou més optimistes o és el mateix de cada dilluns?
Jo estic en el mateix punt. És a dir, crec que el Barça ens ha de donar una mica més per creure que hi ha lliga. Ja està, perquè és a dir, el tema de ara sí, ara sí, ara sí, l'hem viscut molts cops aquesta temporada. Llavors és que els partits... Els darrers partits del Barça tampoc són per tirar coets. És a dir, el de l'altre dia es guanya per un penal a l'últim minut. És a dir, falta una mica més. Sort que no està el Toni i parlem del clic.
Ui!
Arribarà a la Champions el clic?
No, el reset.
No ho sé. O
el Toni li posa nerviós al reset.
I el clic també. I el clic també.
Just avui fa una setmana que aquesta taula ha tornat a néixer perquè hi va haver trencadissa. Eh?
Sí, sí, érem aquí. Per tant, matemàticament, si el Barça està més a prop a nivell de sensacions, per mi estem al mateix punt. Per mi.
Joan, hi ha una cosa que ens pot ser fer una mica més optimistes, i és que el Barça, és veritat, parlem molt del Barça i de que no acaba de carburar, però el Madrid pateix molt contra molts equips. Després acaba guanyant, perquè ja el coneixem, però contra el Leipzig va patir, contra l'Almeria va patir, punxa contra el Rayo.
Igual que Barcelona.
No, però per això...
Penalti riguroso, del Rayo, penalti riguroso. Hoy no se hablan de los árbitros.
Per fi, per fi, no?
Home, hi ha penalti com una catedral, i no sé quina queixa pot haver el Madrid. Tot, històricament al Madrid això li ha passat. Madrid no juga bé, però guanya els partits. El Barcelona històricament no ha tingut aquesta facilitat per guanyar, per guanyar sense jugar bé. Ara, jo...
Tu sí que creus?
Em costa ja prendre una temporada com que no hi ha res a fer, no? A pelar. Per tant, jo vull creure, el que passa que em costa, perquè jo tampoc veig el clic, el que Xavi fa il·lusió, jo tampoc el veig.
Vamos a Canaletas?
Però, no, vamos, no.
Saberàs?
No, jo encara no.
Jo ja vaig a Canaletas el dia que van eliminar el Madrid de la Copa del Rei, amb el qual ja no té el triplete. Però quan jo ja he fet la temporada, no fan el triplete.
Deixem les sensacions i anem al futbol. Lluís, el futbol ens fa creure que aquesta lliga encara és possible a 19 de febrer?
No, el futbol no. O sigui, el com, no. Els resultats, bueno, Xavi apel·lava al Big Data i a la numerologia dels partits que havia guanyat. És cert que s'està guanyant més que abans, però repassant una mica la classificació, ja no tan sols numèricament amb els punts que es porta a Madrid, sinó mires la penúltima casella de la classificació, on et posen els gols en contra, els gols encaixats, nosaltres en tenim 34, el Madrid en té 16. O sigui, 16, no la meitat, no, menys de la meitat. Perquè això s'iguali, el Madrid ha de perdre molts partits, perquè la diferència ha de ser molt gran, no? Així com els gols a favor, 53 tenen ells, 52 nosaltres i el Girona, estem aquí. Aquesta és la diferència. O sigui, el Madrid ha de fer una davallada tal que llavors, bueno, nosaltres el Girona l'hauríem d'aprofitar. Repeteixo, numèricament, si mires els números de l'últim partit, dels últim tram des que Xavi va dir que plegar, numèricament, bueno, doncs s'han guanyat més partits que s'han perdut, per exemple, aquest 2024, però les situacions no em fan ser positiu, perquè com veig els partits, doncs no m'ho passo bé, no? Pues pateixo més que passar-m'ho bé, i crec que aquesta no és la finalitat. Entenem que la finalitat és guanyar, això sí, està clar, és guanyar, però clar, han de punxar molt, el Madrid ha de punxar molt, i nosaltres hem de donar no, sinó dos o tres passos endavant.
No seria la primera vegada que el Real Madrid perd dos o tres partits seguits?
No, i el Barça tampoc.
Aquest
és el problema.
Quina
mena de Barcelona? No! Home, jo, em baso el que estem veient.
Des de quan som optimistes al Can Negre?
No, clar.
Home!
Clar.
Estàs traient si els principis, els papers. No per perdre.
Dels partits del Madrid, quins els veieu que poden ensopegar? És a dir, on creieu que podia haver-hi aquí, ara que no hi ha el Clapés, el Clic i el...
Mal Barcelona.
Sí.
El Madrid-Barcelona.
Que podrien ensopegar el Madrid?
Sí.
Home, l'últim precedent... La Supercopa
no és molt bo.
No va anar gaire bé. O sigui, és que crec que falta que el Barça mostri...
On podia punxar el Madrid?
Hòstia, el seu calendari. El Barcelona sí que el tinc bastant clar, del Madrid no el tinc clar. Jo crec que té millor calendari el Madrid que el Barça.
Jo crec que en aquesta segona volta, ho deia molt bé el Pep, no saps mai, no pots fer amb qui guanyaràs o amb qui perdràs, perquè depèn molt del que s'hi juga.
La setmana vinent va al camp del València, que tot el merder que hi va haver amb Vinícius...
Bueno, podria?
Podria, sí.
No hi ha el Madrid-Sevilla primer?
Sí, Madrid-Sevilla.
Perdoneu un moment, que hi ha Vinícius, que semblava que ens havia colat...
Semblava
que ens havia colat un animal a l'estudi, però és... Un moment, que és Vinícius. Què dices?
No quiero ir a València.
Què?
No quiero ir a València.
No, ja, tens mal record.
El primer és Madrid-Sevilla, després hi ha un València-Madrid.
Bueno, que cabe duda, no?
A fora,
la Champions Madrid-Leipzig, després ve Madrid-Celta, Osasuna-Madrid, Madrid-Atlètic de Bilbao...
El Bernabéu.
Mallorca-Madrid, Madrid-Barça...
Aquí.
Real Societat-Madrid.
Aquí. Aquí podria ser.
L'Escletxa. Madrid-Càdiz, Granada-Madrid, Madrid-Alavés, Villarreal-Madrid i Madrid-Betis.
Ja està.
S'ha fotut,
Lluís, què dius?
Don Lluís!
No, que està fotudíssim. O sigui, a fora està molt fotut, i a casa, bueno, l'esperança que anem nosaltres i puguem guanyar, i després aquests punts serveixin d'algo, però...
L'única possibilitat és aquesta, que la persona vagi i guanya.
Em surten dos partits,
Us ho preguntava a vosaltres, però hi ha una persona de solvència contestada que ens acompanya, que ens pot donar un cop de mà amb aquesta previsió, que és el maestro Joao. Maestro, bona tarda.
Buenas tardes, plaza mía. Vamos a ver, para visualizar. Que, tú quieres saber si el Barcelona dará el vuelco, ¿no?
Sí.
Para visualizar si el Barcelona puede ganar la Liga, necesito un enlace, necesito un contacto muy físico, contacto con los culos, de los culos de los jugadores. Necesito los traseros.
¿Cómo los culos?
Claro, corazón mío. Necesito de traseros culés para ver si hay liga, porque yo enlazo el futuro con los culos, con los glúteos. Les voy a leer el culo y lo voy a hacer de esta forma, como dicen Supervivientes.
Hugo, ¿quieres que te lea el culo? No. De momento ya te puedo decir que hay viaje absolutamente inesperado. Ahora mismo tienes esta línea, está aquí y esta está aquí.
Claro.
Quiere decir que es efectivamente como digo. Y eso quiere decir que vas a pasar, ¿cuántos años tienes?
25.
Claro, efectivamente, en 2 años pasas a una segunda parte de tu vida. Este año que estamos, divino para ti. El año que viene, más. Y el otro año, más todavía.
¿Mejor?
Sí.
Claro que sí. Si queréis podéis también pasar por aquí y os voy a leer los culos para ver cómo os irá vuestra carrera
profesional. No, no falta.
Empezaremos por Posí.
No, Posí no, Poquí. Posí no.
Es muy importante saber dónde está el campo de entreno del Barcelona y los vestuarios. Porque claro, yo tengo que ir ahí, hacer el pronóstico, tengo que entrar en los vestuarios y cuando haya leído todos los culos, les haré un ritual para darles energía positiva. Para motivar a los jugadores, les voy a poner mi canción.
Pero un ritual
mucha
en
miel.
El culo.
Claro, en el culo.
¡Ay, qué rica! Y pegajosa con el maestro Joao. Yo te doy la miel sabrosa. ¿La quieres o te vas? Yo te doy la miel pegajosa. ¿La quieres o te vas?
No vull ni imaginar-me el doble sentit d'aquesta cançó. El que farem és fer una pausa perquè s'ha posat de moda, senyor Marcelí i companyia, un nou concepte, que és el concepte del Big Data. Que ara fins i tot alguns entrenadors fan servir, i anava a dir d'excusa, per justificar segons...
Jo pensava que era el Big Tata. El Big Tata Martino.
El Tata més engreixat, no? No, és el Big Data, una excusa que ara fan servir alguns entrenadors i del que parlarem de seguida.
A veure, todos en fila.
Versió RAC1. Turrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Turrons Vicenç, el torró. Turro.
Atriles, luces. Bienvenidos al primer gran debate de esta campaña electoral.
Prepara't per la batalla política més intensa. En una Espanya polaritzada, fatxes i perroflautes s'enfronten en una campanya de girs inesperats. Què pot sortir malament?
Repite conmigo.
Libertad.
Libertad. Pues así hasta que no sepan ni lo que significa.
Políticamente incorrectos és la nova comèdia que arriba als cinemes el 23F.
Mucho comunismo, pero que bien que comen.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar profe.com. Des d'aleshores, la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a profe.com.
Fa 4 dies eres un nen petit i mira't ara, fet un home, amb feina, amics, casa teva. Ai, estic molt i molt orgullós de tu, fill meu.
Gràcies. Em pot arreglar la cisterna o...?
Hauré d'encarregar una peça, però sí, fill meu, sí.
Per 17 milions d'euros et fas pare de qui sigui. Ja hi ha a la venda el cupó de l'extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Extra dia del pare de l'11. Ara qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11... Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1. Versió RAC1 amb Marc Serra.
Va, que som a la versió RAC1, temps afegit, falten 7 minuts perquè siguin 7:45 del vespre i parlem del Big Data. Venga.
Perquè dissabte, després del partit, Xavi Hernández va fer la roda de premsa habitual i molta atenció amb el que va dir.
Ahir em van passar una dada, doncs, que aniríem líders, no?, el Big Data del que estem generant, no? Avui hem generat menys precisament per això, no? Pel tema de la clarividència en atac. Ens falta l'última centrada, l'última passada, el xut, triar bé en el moment adequat en atac.
Big Data, que no Big Data, com diria Joan Poquí, un concepte, una tecnologia que cada cop està més de moda al món del futbol, però què vol dir en realitat Xavi Hernández? Té raó amb el que diu? Li hem volgut preguntar a un analista que d'això del Big Data ho controla molt. És l'Albert Blaya, i sensat, periodista de Relevo i col·laborador de RAC1. Albert, què tal, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Edgar?
Bona tarda. Bona tarda. Albert, benvingut. A veure, abans de dir-nos si estàs d'acord o no amb l'argument que exposa Xavi Hernández o que exposava el dissabte després del partit a Balaïdos, què és això del Big Data?
Jo, per començar, és un concepte que quan parles amb gent que s'hi dedica, no?, gent que treballa en clubs, sempre et diuen que compta amb el Big Data, que és una mica el que vindria a ser el tiqui-taca de fa 12 anys quan se'n parlava una mica. Que ells prefereixen parlar d'estadística avançada i es refereixen a tot aquelles estadístiques, a tota aquella numerologia, per dir-ho d'alguna manera, que no es veu a simple vista i que aporta una informació addicional tant a partits com a futbolistes, i on sobretot es fa servir més, perquè ens entenguem, no està en el, diríem, l'anàlisi del partit, sinó sobretot és en l'scouting, que és on es marca realment la diferència. Hi ha clubs importants a Europa que actualment treballen pràcticament només amb estadística avançada, tot i que és una cosa que és d'un món molt americà, que jo crec que per això que encara ens sorprèn, perquè no ens ha arribat massa.
Clar, Xavi, en aquesta declaració que escoltàvem, a quina estadística exacta refereix del Big Data?
Sí, Xavi, ell parlava diríem, de la diferència que hi ha entre el que tu generes, que són els gols esperats, i el que el rival t'està generant. El Barça, en aquesta diferència, és l'equip líder, diríem, de la Lliga. I això apunta, doncs, que evidentment dos coses molt senzilles, que és que el Barça està marcant menys del que en teoria tocaria i li estan fent més gols del que aquesta estadística assenyala.
Ostres, no, és que ara estava aquí mirant més dades sobre el tema, perquè realment una cosa és el que sí, està molt bé, no? Alicia, aquell que deia Luis Enrique, no?, que si mi abuela tuviera rueda seria una bicicleta.
Claro que sí.
Clar, al final és, sí, tot això està molt bé, però al final, com diu el Lluís Carreras, que això sempre ho diu molt bé, es tracta de posar la piloteta a dins la porteria. Mira, anem al moll de l'os, perquè Pedri té una altra versió sobre el joc del Barça que contradiria al 100% la del seu entrenador, perquè Pedri troba que al Barça precisament li falta generar més joc.
Yo desde mi posición lo que percibo es eso, que nos falta mucha más velocidad con la pelota, moverla de lado a lado, porque al fin y al cabo los defensas es muy fácil defendernos, si movemos muy lento el balón, ellos están en bloque medio, en bloque bajo, muy, muy tranquilos y no se tienen que esforzar para defendernos, y creo que es una de las mayores cosas que tenemos que mejorar.
Mira, abans el Marc Serro deia, ha mencionat la paraula excusa, i no sé si Xavi està posant excuses de mal pagador tirant de Big Data, perquè tu justament en l'article que avui fas a Relevo, que és sensacional, tu parles de discurs interessat.
Clar, és que hem vingut de... ja ho havíem preparat, ja ho havíem parlat, ja no sé què, i ara el que ens faltava, el Big Data. És una excusa, Albert?
Jo crec que sí, perquè moltes vegades, és a dir, al final s'aprofita que molta gent, no, doncs del públic majoritari no està basada en aquest tipus de conceptes per utilitzar-ho quan es perd, perquè mira, justament l'altre dia escoltava també Tuchel, que ho va dir, que el Bayern havia jugat força malament, però va referir-se als gols esperats, i un altre entrenador que durant el Mundial no en va voler saber res, Walid Regragui, del seleccionador de Marroc, ara l'altre dia que els van eliminar de la Copa Àfrica, també va parlar del Big Data, és a dir, quan perden els entrenadors, no, doncs ho fan servir una mica de para-xocs, i en molts casos és de forma interessada, evidentment, perquè com a entrenador ets egoista i vols intentar defensar la teva feina, però crec que els aficionats i la gent, doncs, se'ls hauré d'explicar bé exactament què és això, perquè després ells puguin, doncs, treure les seves conclusions, perquè si no, és un debat que moltes vegades és molt interessat, evidentment.
Clar, justament sobre Big Data hi ha molts conceptes que cada cop es van fent més freqüents.
Hi ha una cosa que no sé si us passa a poc i companyia, quan veig les estadístiques damunt del camp, i una cosa que em posa molt negre, Beyond Stats. Microsoft Beyond Stats.
Que apareixen, no?
Apareixen damunt de la gespa totes unes línies creuades, amb tants percents, estadístiques i tal. No creieu? O sigui, és molt interessant, però no hi ha un garbuix tremendo amb tot això?
Jo, sincerament, jo m'he perdut des que han aparegut amb el concepte gols esperats, o expected goals. Aquí vaig dir que desisteixo, és igual. Perquè puc entendre aquestes ratlles que expliques, sí. Que jo també dic, bueno, mira, vol dir, entenc, que vol dir que ataquen tant per la dreta, tant pel centre,
bueno,
tant
diuen,
per l'esquerra.
Opcions de marcar, 9%, i han fet un gol.
Opcions de marcar, què vol dir? 9%, és que no ho entenc. Ni ho entenc ni ho entendré.
Agafen totes les dades, no? I llavors, en aquella posició, doncs, tenint en compte tots els condicionants que hi ha en aquella jugada, l'estadística diu que hi ha un 9% de probabilitats que allò acabi en gol, que és més probable. No, és a dir, des d'un xut de 40 metres, les possibilitats que allò acabi en gol són menors que si és a 2 metres.
Això què arregla?
No arregla res.
No, però sempre veig possibilitats molt baixes i ha sigut gol. Mai he vist. Sí. 100% de fer gol a porteria buida, no ho posen mai, això, els de Microsoft.
Escolta, jo entenc les assistències, gols, entenc el percentatge de possessió que, quan jo era petit, no es comptava. Això va començar a comptar amb l'arribada de Johan Cruyff, que parlava de que tu tens el balón i el contrari no pode marcar. I aquí es va començar a comptar la possessió de pilota. Antigament, o almenys a Espanya, aquí no es comptava. Puc entendre en algunes transmissions, sento, o algunes estadístiques que donen la localització, que juga més al camp de l'un o de l'altre. Ho puc entendre. Ara, a partir d'aquí, és que què vol dir gols esperats? Jo imagino que si el Barcelona juga contra el Júpiter, gols esperats del Júpiter, 0. 0, no? Contra el Barcelona.
Sí, sí.
Gols esperats del Barcelona, 15, m'imagino.
Sí.
No sé.
Albert, va ser això dels gols esperats? Sí.
El gol esperat és una mica, és veritat que primer que depèn molt del proveïdor, perquè al final és el que comentàveu, cada proveïdor té la seva forma de comptar-ho, i llavors pots mirar un i et diu una cosa, un altre et diu una altra, i aquí s'han de posar unes bases. Però en general el que fa és, el gol esperat té en compte molts factors, no? Per exemple, doncs, a quina distància estàs de la porteria, quants defenses tens davant o si no hi ha defenses, on està situat el porter, i amb tot això li atribueix un valor que va de 0 a 100 en funció de doncs, les probabilitats que hi ha amb tots els xuts que s'han fet en aquella posició. I això jo crec que té un valor no en el partit, en un partit concret, perquè allà entren molts factors que són incontrolables, sinó que sí que es pot, jo crec que té un valor afegit en el llarg termini. No? Mira, tota una temporada que et pot explicar alguna cosa. I, per exemple, tu veus a Messi, que normalment doncs, l'estadística li diu, per dir alguna cosa, que ha hagut de marcar 10, i normalment en marcava 15. I hi ha jugadors, normalment, que es mantenen en la línia. Per exemple, un dels casos és Lewandowski, que històricament ha tingut, per posar un exemple, 30 gols esperats i n'ha marcat 31. És a dir, ha estat molt, diríem, rendint amb el que li arribava.
Molt eficaç, no? Molt eficaç.
Molt eficaç, però no per sobre.
No per sobre. Clar, i parles de gols esperats, perfecte, assistències esperades i de XG Chain, que aquí sí que hi ha el Poquilla fa marxa de l'estudi, perquè ja no sap ni si li parla en xinès.
Com ho has dit això? No és que ni jo, eh?
Jo també l'acompanyo, eh?
A veure...
XG Chain, que això ni... Gaspar, segurament...
Però què disparat és
per això dic que és que realment, si algú havia aixequés el cap, jo crec que aficionaria un altre esport, perquè no s'entén res, Albert.
Sí, haig de dir en defensa meva que m'han demanat, no?, que digués un parell o tres d'estadístiques per explicar, i n'he triat aquesta, no?, la d'assistències esperades al final és dir, escolta, clar, parlem sempre de, no?, aquest jugador té 10 assistències, però hi ha moltes passades de gol que no acaben en gol, i és una rematada molt clara. Doncs el que fa aquesta estadística és mesurar, diríem, el gol esperat que genera aquesta passada, i per tant se li atribueix al passador per mesurar doncs, realment el que està generant. Per exemple, un dels casos més paradigmàtics era Pedri la temporada passada. Crec que va fer una assistència, però realment hi havia un vídeo que corria per xarxes de tots els passes de Pedri que deixaven el company davant el porter i no marcava. Doncs aquest jugador per saber doncs, exactament què és el que està generant. I l'altre que comentàveu, la XG Chain, és una estadística que és una mica més rocambolesca, però que ve a dir, se li atribueix un valor a cada futbolista que participa en un xut, en tota la seqüència, i se li va sumant aquest gol esperat. Imagina't que tu fas un xut que té un 0,17 de gols esperats, doncs aquest 0,17 se li suma a tots els jugadors que han participat en l'acció de la rematada, i per tant a final de temporada tu pots veure quins jugadors tenen més, diríem, gols esperats acumulats, per tant vol dir que participen en més jugades que acaben una rematada. A mi aquesta dada no m'agrada massa,
a partir d'ara,
però és veritat que es fa servir.
Em consta que hi ha una porta a Mundo Deportivo que posa XG Chain, i tots els periodistes que estan castigats estan allà fent el càlcul de l'XG Chain.
O no, perquè jo vull prendre'm... El tio que s'ha inventat això prenia alguna
substància. Jo, bestia, però...
Camello bueno. Jo necessito això.
El Roger estava fent 4 números?
No, perquè ahir amb el...
7.296, 14.597, va per ahir.
Ahir amb el Joan Camí, el tu diràs, vam agafar també el tall de Xavi i vam voler comprovar si era veritat o no el que deia, i també té una base de dades també al Camí, i el que deia és que basant-nos en aquests paràmetres el Barça hauria de dur 55,77 gols i en dur 52. És a dir, segons aquesta estadística, el Barça hauria de marcat més gols dels que
porta. Com pots haver marcat 55,7 gols?
Bueno, no ho sé.
Què vol dir 0,7?
No ho sé, no vaig aprovar matemàtiques. Ara molt dolent en matemàtiques.
No hi ha un
0,7 gols. Jo dic el que diu la màquina aquesta. La màquina diu això.
Però això t'ho dirà l'Albert.
I en canvi el Madrid, que hauria de dur 48,74, en només 53. Ha marcat més gols en situacions inesperades.
Això és molt bueno, madre mía.
Són golets, no són gols.
Per cert que ens escriu el Guifré Lluís...
Guifré Pilo?
No.
Guifré Lluís diu, hola, les possessions les tenien als Estats Units a universitats de bàsquet de North Carolina, Indiana, St. John's, UCLA, etc. I els primers en fer-ho aquí van ser Antonio Díaz Miguel i el meu pare, en Josep Lluís, Josep, Lluís i Cortés.
Això és bàsquet, està parlant aquest senyor.
Però deia que primer es va començar a aplicar en el món del bàsquet.
Jo dic que jo el món de futbol estic parlant de memòria, el primer que jo vaig sentir aplicar això, i potser m'equivoco, potser ha hagut algun altre. Jo penso que el primer que recordo és Johan Cruyff. En el món del bàsquet, sí, no dic que no, segurament. El món del bàsquet és molt més estadístic, sí, de sempre. I el futbol americà també és molt més estadístic. El futbol americà tenen tiparracos a dalt que miren tot, o sigui, tècnics que miren.
Per aclarir-ho, Albert, això del 5, no sé què, aquest coma, com es compta això?
Perquè com que cada xut, diríem, per exemple, un xut pot tenir un 0,17, un 17% de probabilitats, que les va sumant, i en un partit, doncs, un equip acumula, per dir alguna cosa, un 1,33 gols esperats. Clar, això significa que és una xifra que no és exacta, evidentment, però normalment els equips bons, no, els equips que guanyen títols, estan sempre per sobre. Perquè
el Calçaperes diu, el Barça hauria de portar 55 amb 7 gols.
55,77 i en porta menys. És a dir, que en situacions en les que hauria d'haver marcat, segons l'estadística, no ho ha fet el Barça. És a dir, té un problema a l'hora de materialitzar ocasions que en principi són més clares. Li falten gols i el Madrid, en canvi, en fa més dels que li diu l'estadística. Marca des de més distància o en situacions més difícils.
Us dic una cosa, jo he fet una investigació a través de TikTok, que és on hi ha les estadístiques i l'intel·ligència artificial bona, i he trobat una intel·ligència artificial que caureu de cul a terra, perquè fixeu-vos quina previsió que fa.
Escolta'm, però primer va aquesta cosa, no?, que volíeu exposar tu...
Sí, sí, la poso jo, sí, sí.
Este
sí,
será el equipo campeón de la Champions League, según la inteligencia artificial. En el enfrentamiento entre el Porto y el Arsenal, el ganador será el Porto. En el Barcelona versus Napoli, pasará el equipo blaugrana.
¡Bravo!
Ya en cuartos de final, Barcelona versus PSG, en este partidazo, el equipo que avanzará a semis será el FC Barcelona.
¿Qué te
parece? En la semifinal, los partidos serán los siguientes.
Conta, ¿eh? Calla, calla.
Borussia Dortmund versus Manchester City y Barcelona versus Real Madrid.
Oh.
En el primer partido de las semis, el equipo ganador será el Manchester City. Luego, en el Superclásico, después de un partido muy reñido,
atención,
sorprendentemente el Madrid quedará afuera y avanzará.
¡Toma! ¡Toma!
El equipo que será campeón, sorprendiendo al mundo entero, será el Fútbol Club Barcelona.
¡Campeón! ¡Campeón! A veure, Albert, aquesta intel·ligència artificial que he trobat jo, o sigui,
sí, bueno, això
és una mica de, és una mica de saldo o
és més artificial que intel·ligència?
O què?
On t'ho has trobat?
Sí, jo crec que és més artificial que intel·ligència, perquè, home, em sembla una mica rocambolès, no? Pensava sobretot que el Barça es pot plantar a semifinals i que el Dortmund també ho veurem per allà, però a base en el futbol també té molt més d'artificial que d'intel·ligència, perquè si haguéssim de dir el que al setembre a vegades els resultats finals no encertaríem cap. I
ara l'Albert, com que no és el seu model, i no li agrada la vida.
No,
no,
no, no,
no és el meu proveïdor.
Ah, veus.
Mira, el que es farà realitat és el que publica el portal Deporte Impacto,
sí?
que
publica?
Va a anys llum de lo que aneu aquí al RAC, i publica amb una intel·ligència artificial amb tecnologia Big Data d'aquesta, tenen, escolta'm, una informació que us deixa amb calçotets del que acabeu de dir. Escolta, et dic una cosa, eh? I es poden anar preparant a la porta per pagar nòmines i pagar primes i d'allò, perquè és que ho guanyen tot, escolta.
Ya tenemos el palmarés del Barcelona, lo gana todo. La Big Data dice que lo tiene hecho en la Champions, porque todos los otros equipos tendrán accidentes aéreos y acabarán comiéndose entre ellos como en la sociedad de la nieve. Barça campeón o con acento, en la Liga, el Barça le subirá el sueldo a Negreira y este se pondrá las pilas. Por esto terminará la Liga con 15 puntos de ventaja contra el Real Madrid y el Girona bajará a segunda a jugar contra el Español. Alirón, el Barça campeón, oe con acento, que el Barça consigue fabricar una máquina del tiempo y viajar atrás en el tiempo y le ponen un virus de COVID en la Fanta a Vinicius antes de la final de la Supercopa y no juega y no mete 3 gol. Y el Barça gana la Supercopa, el Barça supercampeón oe con acento. Y la Copa del Rey también la gana porque todos los del Bilbao iban dopados hasta las greñas. Ya tenime el cuartete oe con acento, visca el Barça y visca Cataluña lliure. Y el señor Racasens.
Gracias.
Tiene la inteligencia artificial, diu, OE con acento. No ho havia vist mai, això.
Perquè llavors està ple de gent analfabeta que escriu amb el telèfon mòbil malament les coses, i aquesta intel·ligència corregeix a la gent perquè sàpiga que va amb accent.
Aquí al meu costat, el senyor per aquí, i jo mateix, i algun de la taula també, aquest noi, el Blaia, potser no, perquè és més jove, però se'n recordaran que hi havia el Pitoniso.
Hombre, un savi.
10 jornades abans del final de la Lliga.
Respecte.
I feia el mateix que fa aquesta màquina que agafava les estadístiques. I què?
I l'encertava.
Cada any.
Sempre. El campió i el que baixava a segona.
Cada any.
Sempre.
Cada any.
Sí, sí.
Amb una llibreta, eh? I un
boli.
Però, i els càlculs i pam.
D'Albert Blaia i la seva intel·ligència artificial hem anat a parar al Pitoniso Pinto. Disculpa,
Pitoniso.
Disculpa, Albert. Disculpa'ns. Una abraçada, gràcies.
Adéu, Albert.
Una abraçada.
Adéu, adéu. I atenció, perquè per posar-hi una miqueta de música hem trobat
el rap
que
es va fer aquí a RAC1 dedicat a Pinto.
Ui. Molt dur, eh? L'escoltem, eh?
L'escoltem.
Vinga. Yeah.
Pinto. Pinto Naciste un buen día en Andalucía,
en el puerto
Xaperes,
de Santa María. Buen pescado, mucha rima.
Y mos.
Un don especial para la portería.
Qué guapo, tete.
Toma. Para la portería. Creciste en el Betis, marchaste a Vigo.
Montet.
Y fuiste mejor que Luis Figo.
No me das yo pinto a Zamora.
Con el Celta ganaste un Zamora.
Parisés.
A tu afición, Pinto elabora.
Toma.
Pinto elabora.
Toma.
Penaldi, penaldi, chuta Martí. Que sepas que yo me tiro por ahí. Me tiro por ahí. Aquí vas a arribar en un mercat d'hivern. Quan al Madrid l'altre anava en Bern. Amb aquella cua tothom va dir carai. I ara el vestidor et diu en Tampoy Pai. Siempre de buen rollo. Siempre bien peinado. Así es Joaquín, un tío enrollado. Penaldi, penaldi, chuta Martí. Que sepas que yo me tiro por ahí.
Toma, tete. Vaya flow.
Pinto de infección, Pinto de infección. Con esa parada el Barça es campeón.
Aquest és el rap de RAC1.
Amb tot l'amor dedicat a tu.
José Manuel, Pinto Colorado. Pinto Colorado, Pinto Colorado. Pinto Colorado, Pinto Colorado. Y este rap aquí se ha acabado.
Pinto Colorado.
Qué guapo, bravo.
Fixa't que hem assolit Pinto de infección, eh?
Un Pinto, està molt ben
trobat. Hombre, yo te digo una cosa, si nunca os falla el mundo del deporte, tenéis una, vamos, una plaza asegurada en los chicos del coro.
Bueno, anem a Nàpols.
El musical.
Sí, 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 perquè queden dos dies, però feia tant de temps que no sentíem què volia dir vuitens de final de Champions, que ja en començarem a parlar avui. D'entrada, el Barça visita un equip que no passa pel seu millor moment, podríem dir. El Nàpols, actual campió del Calcio, ara mateix és novè. A 9 punts de les posicions Champions i atenció a 27 del líder, que és l'Inter de Milà, i és l'actual campió al Nàpols, eh? Alguns mitjans italians, perquè no ens hem acabat d'aclarir, ja s'atreveixen a publicar que fulminaran de forma imminent, si no ja ho han fet, Roger, el seu entrenador Walter Mazzarri, és a dir, que no sabem si s'asseurà la banqueta el dia 21, és a dir, demà passat.
Sí, ahir parlàvem també amb un periodista de relevo, Mateo Moreto, que ens explicava que volien fitxar el seleccionador d'Eslovàquia, que és un tècnic italià que ja va estar també anteriorment al Nàpols, i que compaginés els dos càrrecs, perquè volia ser a l'Eurocopa també dirigint a Eslovàquia. Crec que és Francesco Calzona, l'entrenador que volien per substituir a Mazzarri, a Walter Mazzarri, si l'acaben substituint.
Veurem, Lluís, per què és tan diferent el Nàpols de la temporada passada, campió del Calcio, després de tants anys, aquest que no la rasca?
Home, si us fixéssiu en el que diu el Big Data, sabríeu que... No, diria que la importància de l'entrenador. A vegades diem, no, és que aquest equip pot jugar amb qualsevol entrenador i perquè són molt bons i ja faran el que doncs el seu talent els hi digui. No, és molt important, no? Jo crec que no van encertar amb el substitut d'Spalletti. És cert que tampoc el Nàpols ha variat tant, però després de fer una gran temporada amb equips que no estan acostumats a això, i ho diu la història, doncs, bueno, sempre ve una petita davallada, eh? Dit això, més que els partits de Lliga, estava repassant els partits que ha jugat a la Champions, eh? Perquè, vulguis no, doncs els equips aquests que no estan acostumats, repeteixo, a guanyar, lligues, doncs se centren en la Champions. Li va tocar el grup del Madrid. Ressaltaria diverses cosetes. Primer, que és un equip molt normalet, sobretot a la part de darrere. Al mig del camp, recordem, té dos jugadors que van jugar a la Lliga Espanyola, Lobotka i Zambonguissa, el Celta i el Villarreal.
i que davant té cosetes, a davant té gol, però és un equip que li fan molts gols però que fa molts gols també, eh? Els enfrontaments contra el Madrid va quedar Nàpols 2, Madrid 3, a Madrid van quedar 4-2, va guanyar el Madrid, no té un patró de joc definit. És cert que el sistema, l'estructura és 1-4-3-3, veurem si hi ha un canvi d'entrenador i el jugar contra el Barça canvien, i crec que tenim molt, molt a guanyar si percutim ja com ho estem fent, evidentment per la Minya Mal, per banda esquerra, eh? Tenen un parell de laterals, un Mario Rui, que és bastant, bastant feble. Diguéssim que els laterals són quasi més extrems ofensius que laterals, per això li fan molt gols. Però bueno, davant estan pendents d'Oximent, el davanter que va venir de la Copa Àfrica, que no va jugar l'últim partit de Lliga contra el Gènova. Bueno, és l'esperança que tenen per agafar i intentar passar l'eliminatòria.
Què diu el Na, Joan?
Jo tinc la... Mira, estic traient l'esperit meu tribunero, però jo tinc molt bon record del camp del Nàpols, perquè penso que fa dues temporades, fa dos anys, a la temporada 21-22, el Barcelona de Xavi va jugar el millor partit en competició europea que li recordo, qui va ser el camp del Nàpols guanyant 2-4, jo hi era, a una exhibició de futbol. Entenc que les circumstàncies són diferents, és veritat, en aquell moment era l'inici de l'era Xavi i hi havia una certa esperança de que allò era l'inici d'algú gran. Finalment les coses s'han torçat i ara és tot el contrari. Ara fa una sensació de fi de segle, perquè el mateix entrenador ha anunciat que fot el camp. Per tant, les sensacions són diferents. Però jo penso que al Barcelona li pot anar bé aquest partit, perquè el Nàpols no està en el seu millor moment, com molt bé acaba d'explicar Lluís, concedeix molts gols. Penso que pot ser un partit de bastant anada i tornada. Això al Barcelona en principi no li va bé, però si el Barcelona, la Big Data li funciona una mica,
no, ja aprofita el Big Data, ja.
Parlant en plata, si aprofita les ocasions de gol, entenc que és un partit en el qual aquest famós clic que tant li agrada al Toni, una salutació, si n'està escoltant, es faci veritat. Per tant, jo no dic de broma, jo tinc certa confiança en aquesta eliminatòria.
A veure, Sergio, com ho veus això? Sergio, bueno, Ramos, bona tarda.
Bona tarda, no? Sí. Que cabe duda, ¿no?, que cuando hablamos de Nápoles, sí, pues tenemos que hablar de su mito más grande, ¿no? La sí. Pizza. Y no hablo de la torre, sino de la comida.
Vale.
¿Cuál es la más auténtica, ¿no? Ah. Bueno, en ese aspecto, pues fina como el carpaccio, o gorda, ¿no?, como el panetone. Oh, es curioso que en ese país le ponen a la comida nombre de pintores. Es que son unos cracks. Masa fina, masa gorda. Bueno, yo soy más partidario de Rolling Pizza.
Pero es que este no es el debate, ¿no? Pero es un análisis sobre el Nápoles.
El Rolling Pizza, pues llevaba queso en el borde por dentro de fuera, y sí, así no te quedaba tan seca la masa, ¿no? Y bien gorda, ¿no?, en ese aspecto. Las mujeres delgadas como la Pili, y la pizza gorda como la...
Per posar-nos més seriosos, hi ha una dada que ens farà més que riure a plorar, i és que el Barça no guanya un partit fora de casa a 8 anys des del 2016. Fa 8 anys va ser a l'època de Luis Enrique, 0-2 contra l'Arsenal, eh? Ha plogut molt, jo no sé, Roger, si tu ets optimista o no.
Jo... Em costa ser optimista, ho he dit abans, perdó, amb el Barça, però crec que és l'última bala, no?, de veure si l'equip es connecta, si l'equip fa... No, diré el clic, ni Big Data, ni clic, ni res, si l'equip es motiva i mostra una altra cara, i crec que més que mirar si el Nàpols està molt malament, o si està pitjor que nosaltres, crec que el que hauria de fer el Barça és intentar fer coses que no fa habitualment, perquè és que sí, si concedeixes i pateixes contra equips com el Granada, contra el Nàpols, per molt malament que estigui, encara patiràs més. Per tant, que el Barça faci millor les coses i a veure si un bon resultat serveix per anar una mica més cap amunt i acabar la temporada de la millor manera possible.
Escolta'm, el meu Big Data particular, que és el meu germà.
Ara.
M'apunta que, efectivament, el concepte de la possessió de pilota l'introdueix Johan Cruyff.
Molt bé.
I el mateix el propi Johan, en la seva autobiografia titulada 14, ho explica.
Molt bé.
Que ell ho interpreta. I que el Pitonio Sopito va fer una cagada. La lliga que va perdre el Barcelona de l'Atec.
Però només una. No és res, això.
Una en quants anys?
No és res.
Amb tots els anys.
Ho endevinava sempre.
Sempre. I havia de ser la del Barcelona, és que...
Però amb molta antelació, ho deia.
10 jornades al final.
Ho trobo
Mirava les estadístiques, mirava el que havien fet cada equip durant tota la temporada
i endavant. Hem tingut una anàlisi de difícil adjectivació, que és el de Sergio Ramos.
Penós.
Ara ens acompanya un altre analista, que és... Segurola.
Anem a millor, no?
Buenas tardes. A veure si tenim el plaer de poder escoltar i entendre.
Venga.
Que és una altra qüestió, el teu discurs, el teu anàlisi. Endavant.
La verdad es que desde los tiempos del verdastro argentino y Armando Maradona...
Santi, acabas de empezar, Santi.
¡Segurola!
No se adivinaba un duelo tan reñido en la Liga de Campeones.
Hosti, no l'hem agafat en bon moment.
No.
En realidad, massa tard, aquesta hora és massa tard.
Cuando Maradona jugaba en Nápoles, no existía.
¿A qué? Que no te entiendo, que no existía.
¿Qué quiere sopar?
No existía en la Champions, y sin embargo...
¿Sí?
Sin embargo, ahí está Lamin Yamal.
Sí, Lamin Yamal. ¿Qué dices ahora de Lamin?
Jordi, está viviendo su destete como crack mundial.
Basté.
El Maradona del Magreb.
¿Qué? Okay.
Magreb Dona.
No sé, ya no le va a dar tapada.
Deixem-lo dormir perquè no...
Gràcies, Santi, un abrazo.
Nada.
Un abrazo y un cojín.
Depósito lleno.
Va, acabarem parlant de Mbappé. Hem de passar un moment per aquest fitxatge que després de tant anunciar-se, al final s'ha produït.
Clar, és que compte, perquè avui el diari Marca deia que això ja estava fet, que fa dues setmanes que s'havia negociat i que arribaria per 5 temporades, firmaria, un sou entre els 15 i els 20 milions d'euros nets per temporada. Això se li ha de sumar la prima de fitxatge i un bonus a part al Real Madrid. Mbappé fitxaria pel Real Madrid.
Acaba contracte.
Aniria al Real Madrid.
Aquí no arriba res.
Aquí no arriba res, no. Arriba a Madrid només.
Aniria allà.
Correcte. Ja sabeu que es filtra que Mbappé hauria parlat amb la Nasser Al-Khelaifi, els propietaris del Paris Saint-Germain, i els hi ha explicat, no em feu cap oferta de renovació perquè ja aniré al Real Madrid, tot i que alguns rotatius francesos diuen que neguen que s'hagi fet efectiu aquest fitxatge. Veurem, però sembla que la cosa en Roger, Lluís i Joan, que és inevitable aquesta vegada, sí, a la tercera bala vençuda, Kylian Mbappé vestirà de blanc del Real Madrid.
Sí, jo crec que està cantat, que faltarà alguna cosa o faltarà algun detall o algun serrell, però que serà jugador del Madrid i em sembla que és per, no sé, per posar-se a tremolar si el Madrid manté la seva plantilla, l'artilleria que tindrà al davant amb Rodrigo, Vinícius, Mbappé, sí, crec que el Madrid tindrà un equipàs, sí, em sembla que és així.
Això sí segueix Vinícius.
Que si els manté a tots.
Jo no sé com el veu Lluís, però
l'altre dia és veritat que va dir, la frase que diu després del partit Vinícius, que diu, espero que el meu president em deixi estar molts anys aquí al Real Madrid, crec que anava bastant que Mbappé, en aquesta línia de saber que Mbappé ja venia cap aquí.
Mbappé es mou per l'esquerra, i Vinícius juga a l'esquerra. Jo entenc que la forma que hauria de jugar Mbappé no és de nou estàtic, sinó de nou de davanter golejador entrant per l'esquerra, i allà es mou Vinícius.
El Rodrigo Fáez, que és l'home que tenim a Madrid, va dir que si venia Vinícius, el pla que tenia a Madrid era jugar amb un 4-4-2 i que les dues puntes fossin Vinícius i Mbappé.
Vale.
Això és el que passa a Madrid.
Sí, que seria la manera d'encaixar.
En poc més d'una hora es tanca la 25a jornada de Lliga amb un partidàs, l'Atlètic Club Girona, o el que és el mateix, 5è contra 2è de la Lliga. Un partit que estarà molt pendent al Barça, ja que en funció del que passi pot estar més a prop de la segona plaça o ampliar el coixí amb més punts, no? Ens acompanya ja l'entrenador del Girona, el Mitchell, a veure com està preparant el partit. Mitchell, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé. La preparació del partit
sí, pues, partit.
Molt, molt intensa.
Sí.
I, bueno, m'ha costat una mica aprendre l'idioma, però ja estic aconseguint fent uns xapurreos. A mi m'agrada integrar-me en els puestos que vaig i he après esquerra una mica.
Està bé.
Difícil,
sí, és un detall.
Al final és posar una A i una K al final de cada paraula.
Bueno, no és tan fàcil, però vaja.
Chorizoac, changurroac, cocotxas, carricasco chapela, pincho chaca, que això és bona tarda. M'agrada molt la ciutat. I també se di Perritxico, Zurito, Marmitaco, Pisto, Guernica, Chiquito, Porrusualda i Castola, Xulenoac, que vol dir a quina hora se dina.
Ah, sí?
Sí.
Tio, sona molt més llarga, no, l'original?
Sí. Bé, un se té que integrar. Gora Euskadi, man que pierda. de postre quiero cojadac, que no sé encara lo que vol dir. Però esperem puntuar i poder
acercar-nos. És d'aplaudir aquest esforç d'integració del mitjà, sí, sempre. Eh?
Serà un bon partit, eh? En obert, per cert, eh? A través de gol podem veure aquest partidàs entre el segon i el cinquè. Què ens convé en clau Barça?
Pugui, què?
Convé que guanyi l'Atlético.
Que guanyi l'Atlètic Club, però pensa que llavors la distància entre Champions,
Barcelona,
que és
l'intentant... Depèn de cap on miris, si cap amunt o cap avall. Si mires cap avall, allunyar l'Atlètic de Bilbao i que no et faci patir. Sí. I si mires cap amunt,
el Barça
que guanyi l'Atlètic i t'acostis al Girona.
Cap a ser segon. Això crec jo que és cap on ha de mirar el Barcelona.
Clar, aquest cop ser segon és Supercopa.
Perquè ser segon et dona la Supercopa, que és un calé. El Barça no pot ara mateix renunciar ni a 5 milions d'euros o 8 milions d'euros. Per tant, jo entenc, eh? Crec que el Barcelona li interessa egoístament o que empatin, o que empatin, o que guanyin l'Atlètic Club.
Doncs veurem què passa. No Joan Puquí, una abraçada. Roger Saperes, una abraçada.
Bona nit. Bona nit.
Que vagi bé. Moltes gràcies. Adéu.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
Arriba la Ruta del Xató.
L'aventura gastronòmica per gaudir de les comarques del Penedès i el Garraf, maridant el saborós plat de xató amb els vins de la D.O. Penedès.
Descobreix les més de 200 propostes a rutadelxató.com.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el FEADER de la Unió Europea.
Andrea Bocelli. Després d'exaurir les entrades del seu concert a Barcelona, el tercer a l'Estat en 6 mesos, anuncia una segona data al Palau Sant Jordi el 30 d'abril. No et perdis aquesta nova oportunitat de celebrar els seus 30 anys de carrera musical en directe. Entrades a andreabocelli.com.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. A Protegim posem la millor tecnologia de seguretat d'Europa al servei dels catalans. Detecta qualsevol moviment ignorant les teves mascotes. Gaudeix de control total des del teu mòbil i rep avisos en el teu idioma. Protegim. L'alarma catalana. La millor manera de protegir el que t'importa és estar a prop. Et protegim?
A Granollers, restaurant El Trabuc. Del 18 de febrer al 3 de març, onzena quinzena de la cuina de la carxofa. Amb el restaurant El Trabuc, gaudeix de la cuina de la carxofa tan pròpia del Mediterrani. Viu la quinzena de la carxofa amb El Trabuc. eltrabuc.com.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Vols estudiar una enginyeria? A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial. T'acompanyem amb el nostre model educatiu Engineering by Doing. Grups reduïts amb atenció personalitzada, projectes en equip, 50% del temps en laboratoris, pràctiques en empresa i un programa de beques al teu abast.
Participa a la sessió informativa del dimecres 21 de febrer a les 7 de la tarda. EUS.cat.
Busseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme referent per tots els bussejadors.
Del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà. Gran presència d'expositors internacionals, primeres marques, centres i escoles de busseig, equipaments, destinacions, conferències.
Submergeix-te al Mediterranean Diving Show, del 23 al 25 de febrer a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig.
Més info a mdivingshow.com.
Actualitzada.
Més fàcil. Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Anna Ballonesta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot preparat?
Sí, home, malament aniríem, eh? Que malament aniríem, si no.
Mai tant,
però... Però sí, aquesta hora a vegades normalment...
Et veig molt atabalada, jo et veig amb molta tranquil·litat, per tant dedueixo que tot preparat. Nosaltres sí. també tenim preparada una enquesta que repercutirà en el futur immediat del programa.
A veure. Perquè ja tenim el resultat a l'enquesta quin personatge del versió mereixeria un programa. Hi havia quatre opcions, la Charo García Lomas amb Croquet Rack, Vane Cabello amb Ingles Perfectes, el senyor Buigas amb el coach d'eminència i el senyor Requesens amb una crònica negra que es titularia Això és el
Joan. Joana, què hauries votat?
Doncs bé,
un moment, què hauries votat?
Jo la Vane.
Hauria votat la Vane? Més per la Vane.
Atenció,
a mi no em teniu parlat.
La persona que ha guanyat aquesta enquesta... Em falten uns timbals aquí, eh?
Ara.
D'emoció.
Mira.
És... Vane Cabello.
Vane! Vane, te quiero!
Un 35% dels vots i el senyor Buigas un 34,9%. O sigui, ha anat frec a frec,
justíssim,
eh?
Justíssim, però el resultat està claríssim.
Vane, te quiero!